Radio Vilafranca.
Bon dia i bon dilluns 30 de desembre, últim dilluns de l'any. Quins nervis, jo no sé vosaltres, però a mi aquest 2024 m'ha passat volant. Ja teniu els propòsits d'any nou escrits i controlats i el raïm, no deixeu per última hora, que després hem de córrer. Jo la primera. De moment, aquesta última setmana i avui últim dilluns, fins que arribin els Reis, us acompanyarem des d'ara i fins les 12 amb Marc Pujol al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. Com diem cada dia també, aquests programes no serien possibles sense el nostre equip de col·laboradors i col·laboradores que ens acompanyen cada dia d'aquestes festes amb les seves seccions més nadalenques. I vinga, va, fem un repàs de tot el que passarà durant el matí d'avui al fins que arribin els Reis. De moment, ja ho sabeu que començarem rebent un bon dia ben màgic d'una persona molt especial. Tot seguit, la Clàudia Domènech ens portarà a l'agenda amb moltes activitats i coses a fer per avui dilluns. Amb la Lae Alcalà descobrirem un nou Nadal i ens farà viatjar fins a Argentina amb el Martín Villanueva. La cuinera Marta Palomo ens porta una nova recepta nadalenca i avui ens ensenyarà a fer creps de remolatxa farcits d'ànec confitat. I a mi ja m'està agafant una gana. La sommelier Núria Soria hi posarà la cirereta amb els seus maridatges per aquestes creps. I parlàvem abans de propòsits d'any nou i el nostre objectiu zero sempre és posar-nos en forma i fer més esport. Per això l'Ivan González ens porta els seus consells i recomanacions per agafar uns hàbits saludables aquest 2025. Seguirem amb les rondalles de Catalunya de la xarxa i avui escoltarem el Sabater Valent. A la tercera i última hora, aquests dies hem estat parlant de comerç de proximitat i de com aquests comerços s'estan adaptant a les noves realitats, una d'elles la realitat de les xarxes socials. I per això tindrem avui a la Míriam Díaz, que ens explicarà què estan fent els comerços o què haurien de fer per estar a tope a les xarxes socials. I acabarem amb la millor sessió de música nadalenca conduïda i dirigida pel Pau Ullit. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Dit això, som-hi, no?, que se'ns acaba l'any.
Hola, hola. Hola, hola. Bon dia, estimats oients de ràdio Vilafranca. Aquí parla en Geminit, el missatger estel·lar, veïnat de les constel·lacions i confident dels desitjos que s'enlairen cada nit cap al cel. Avui he fet una pausa en el meu viatge entre estrelles per compartir amb tots vosaltres una mica de la màgia que governa aquests dies tan especials. Els meus passos, o millor dit, els meus trajectes de llum, m'han portat pels carrers de Vilafranca, on les llums de Nadal brillen amb una força que fins i tot fa enveja als altres. Fa només unes hores vaig sentir com un murmuri a l'aire el so d'una carta escrita amb esperança i vaig seguir el seu rastre fins a trobar-la. És meravellós veure com cada desig humà deixa una petjada que arriba molt més lluny del que ens podem imaginar. La meva tasca no és només recollir aquestes cartes i assegurar-me que arribin al seu destí. La meva missió és també recordar-vos que cada carta és un reflex de la llum que tots portem a dins. Els Reis Mags confien en mi per mantenir aquest enllaç viu entre el vostre món i el seu. A través de les paraules, de les emocions i dels somnis plasmats en cada línia, s'alimenta la màgia que fa possible el Nadal. Ara, se'm fa tard, us he de deixar, perquè les estrelles ja em criden. Encara queden milers de desitjos per guiar, cartes per recollir i camins per il·luminar. Però recordeu una cosa, oients de fins que arribin els Reis, no és només el cel que brilla. El que realment il·lumina aquestes festes és la llum que compartim els uns amb els altres. Amb la força de les estrelles i la calidesa del vostre Nadal, us saluda en Geminit, el missatger estel·lar.
Comencem el dilluns i, com ja sabeu, posant-nos al dia i posant notes al nostre calendari, a la nostra agenda, de totes les coses que ens porten aquests dies, d'activitats, de festes, de plans que ens porta la nostra estimada col·laboradora, Clàudia Domènech. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Aina.
Ja veus que no sé ni parlar, ja estic acabant l'any agonitzant.
Ah, exacte. I tots, si fa no fa, estem igual. Però per això portem l'agenda per cada dia i intentar aprofitar sobretot al màxim aquestes últimes 48 hores que queden del 2024.
Ai, sí.
Aleshores, si encara no heu escrit la carta als Reis o us falten idees sobre què demanar, una passejada pels comerços de Vilafranca o una visita a la botiga de l'Invisible pot ser la inspiració perfecta. Prepareu-vos perquè portem un munt de propostes per gaudir tant a Vilafranca com a altres pobles del Penedès. Comencem! Un any més, l'exposició de pessebres ha tornat a la Capella dels Dolors del Vinceu. Aquesta mostra ja s'ha convertit en una cita imprescindible per les festes de Vilafranca. L'exposició es va inaugurar el 8 de desembre, però teniu temps de visitar-la fins al 12 de gener. En aquesta edició podreu contemplar les obres de 19 autors que, amb molt de detall i creativitat, han creat pessebres que combinen la tradició nadalenca amb l'art local. Els horaris també són perfectes per qualsevol agenda. Els feiners podeu visitar-la de 6 de la tarda a les 8 del vespre, mentre que dissabtes, diumenges i festius l'exposició estarà oberta a les 12 del migdia, cap a les 2 i a la tarda de 4 a 8. Després també passegem per la plaça de Jaume I. Segurament ja haureu vist un espai màgic ple de llum i color. L'associació Vilafranca Activa ha volgut convertir aquest indret en un espai familiar on adults i petits puguin gaudir tots junts. Allà trobareu figures lluminoses com, per exemple, una gran bola d'arbre de Nadal i quatre fotocols en forma de ninot de neu, un marc daurat amb un llaç, un Pare Noel i un ren. Totes elles són perfectes per immortalitzar moments en família o amb amics i preparar postals de Nadal. Però això no és tot. Aquesta plaça s'ha transformat en un espai nadalenc amb casetes de Nadal i atraccions infantils sostenibles, ideals pels més petits. Les figures i les activitats es mantindran fins al 6 de gener, així que encara hi sou a temps per viure la màgia del Nadal al centre de la vila. He de reconèixer que encara no he tingut l'oportunitat, però he de passar a fer-me una foto en algun d'aquests fotocals, tant sí com no. Aina, tu ja t'has pogut fer alguna foto amb les figures?
Jo tinc fotos, vídeos, tinc de tot, perquè recorda que porto les xarxes de Vilafranca Activa.
Ah, mira-la ella!
No paro de gravar aquelles figuretes, molt xules.
La veritat és que sí, jo també m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé passant per davant i veient com les persones feien cares i vídeos per celebrar el Nadal i enviar-lo a les seves persones estimades. Però bueno, continuem amb més activitats familiars. Si us agrada caminar i gaudir de la natura, aquesta proposta és per a vosaltres. I és que ara teniu l'oportunitat de seguir el rastre dels tions i les tiones. Tot això a la muntanya de Sant Pau, on podreu fer un recorregut en família per descobrir els tions i els seus secrets, seguint les pistes que ha deixat l'esquirol Oriol. El camí és ideal per als més petits, que podran gaudir de diverses activitats, com despertar tions adormits, descobrir el cau dels tions o veure una reunió de tions. El recorregut dura aproximadament unes 2 hores i podeu començar des de 2 localitzacions, la cruïlla del Camí de Pacs amb el carrer Balcó de les Clotes o des de l'aparcament dels Lledoners. A la web nadal.vilafranca.cat trobareu el plànol i les activitats per completar durant l'itinerari. Quan acabeu, porteu una foto o el full d'activitats emplenat a l'oficina de turisme i allà us donaran un obsequi que l'esquirol Oriol us haurà deixat preparat. No espereu molt a fer-la, perquè un cop passat el dia de Nadal i Sant Esteve, els tions i tiones s'estan preparant per tornar a casa seva. Aquestes festes fa anys que hi ha hagut un auge del fenomen de l'amic invisible. Si se us apropa la data d'intercanvi de regals i encara teniu les mans buides, us recomano anar a tafanejar pels comerços de la vila. A més, ara té premi i també descomptes. Aprofiteu els 2 últims dies de desembre per participar en la campanya Compra, Rasca i Guanya. Per si participar és molt senzill, només heu d'anar a comprar en un dels establiments associats a Vilafranca Activa i demanar la targeta de rascar. Podreu aconseguir premis d'entre 5 i 100 euros per futures compres. I pel que fa a descomptes, l'associació també ofereix vals d'aparcament especials per la campanya de Nadal i les rebaixes d'hivern. Amb 160 establiments associats, segur que trobeu tot el que necessiteu per aquestes dates. I de passada, podeu ser un dels afortunats de la campanya. La veritat, ja fa temps que m'enreden per fer amics invisibles i si realment tens afecte a la persona que t'ha tocat, a vegades és complicat trobar el regal ideal. Ara també hi ha noves versions on tothom compra un producte aleatori i per torns tots els participants n'agafen un sense saber què és. Has provat aquesta nova versió de l'amic invisible, Ai, no?
He provat totes, estic fins aquí dels amics invisibles. A més, jo també he tingut amics invisibles temàtics.
Tecnòfics.
És a dir, amics invisibles manufacturats, que això és una putada.
Perquè entenc que ho has de fer tu, aleshores,
al
regal.
Ho has de fer tu, 100%. Això en vaig fer durant uns quants anys perquè ho fèiem a l'esplai. I cada any havia de ser manufacturat. Ostres. Que jo m'ho currava un munt i després, depèn de qui, no se li donaven tan bé aquestes coses.
I aleshores el regal que et tocava...
I era una mica més fluixet. Després també amics invisibles de mitjons, de tasses. I llavors la gent es regala mitjons i tasses. Amics invisibles...
Bueno, sempre són útils, però...
Sí, de la inicial. De regalar una cosa que comença per la inicial de la persona que t'ha tocat. Nadalenc, bueno, de tot.
Tens més experiència amb els amics invisibles que de la que m'esperava.
Un màster en amics invisibles.
Tot i així, si busqueu aquest regal únic i a més contribuir al talent jove de la nostra comarca, us animo a donar un cop d'ull a la botiga de l'Invisible. Fins al 5 de gener, al local de les antigues penyeries de la plaça Constitució, podeu visitar aquesta botiga efímera plena de creativitat i talent. Hi trobareu productes únics com roba de disseny, bijuteria, ceràmica, il·lustracions i molt més. Tot això creat per més d'una vintena de joves emprenedors de la comarca. Aquesta iniciativa sorgeix de la Fira de l'Invisible, que espero que conegueu i, si no, espero que aquest any que ve l'aneu a conèixer. Vol ser un laboratori real perquè aquests creadors puguin experimentar amb la venda directa i connectar amb el públic directament. Si esteu buscant regals originals, no deixeu escapar aquesta oportunitat. Parlant de joves, si esteu enganxats al sofà de casa i a sobre amb la pantalla, aquí teniu una activitat ben diferent per avui, sigui per anar sol o amb amics. No us perdeu el bingo musical que es farà a l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca, de 6 de la tarda fins a 8:45. Aquesta activitat és gratuïta i està pensada per a joves a partir de 12 anys i inclou sorpreses i premis per als guanyadors. Una tarda ben diferent i plena de diversió per començar a acomiadar el 2024. Everybody's starting to feel it in the air. All of the sidewalks, all of the streetlights, holiday magic everywhere. Then it hits me, ooh, it's officially Christmas, and I'm officially yours. I'm officially wishing for something not in store. It's already December, the snow's falling too, and all of a sudden it's true, it's officially Christmas. For Santa, here by the fire, listen for footsteps on the roof. Jingle bell rocking over the speakers, singing along just like we do. Then it hits me, it's officially Christmas, and I'm officially yours. I'm officially wishing. Passem ara a parlar de les activitats nadalenques que ofereixen els pobles de la comarca de la Penedès aquests dies. Sembla que estan reservant energies per poder aguantar desperts fins a la mitjanit del 31 i no hi ha gaire moviment. Però sí que hi ha pobles que avui es preparen per rebre la visita del Patge Reial. Aquesta tarda arriba Santa Margarida i els monjos per recollir les cartes dels nens i nenes. L'acte començarà a 6:15 a la plaça Ramon Cabré i allà tindreu l'oportunitat de donar la vostra carta al patge i, si no heu sigut gaire bons, intentar-lo convèncer que els reis no us portin carbó. A la plaça també tindrà lloc un taller de Nadal i una cantada de Nadales a càrrec de la coral infantil La Bombeta Màgica. Una activitat plena de màgia i tradició per preparar motors per l'arribada dels reis mags d'Orient. Avui a les 7 de la tarda, el Patge Reial també farà la seva visita a la plaça de l'Ajuntament de les Cabanyes. Una altra ocasió per lliurar les cartes i expressar els vostres regals desitjats al Patge. Com veieu, tenim un munt de propostes per encarar de la millor manera la recta final d'aquest any. Ja sigui passejant pel centre de Vilafranca i trobar el millor regal per l'amic invisible, o bé gaudint de la màgia dels Patges Reials, o bé passant una bona estona en família fent fotos a les figures lluminoses. No us preocupeu, que tornem demà amb més propostes per acomiadar definitivament el 2024.
Perfecte, Clàudia. Doncs moltes gràcies per acostar-nos l'agenda d'avui. Ja suposo que acabant els últims preparatius per demà.
I tant, el sopar encara estic acabant de pensar què faig.
Ja ens explicaràs demà tot, eh?
Ui.
Clàudia, ens veiem demà. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:15. Comencem amb el primer flash informatiu del dia i us expliquem que Vilafranca treballa en noves propostes i nous models d'habitatge social. Accedir dignament a un habitatge s'ha convertit en un problema recurrent els últims anys, fruit de l'augment dels preus i la disminució de les rendes familiars. Hi ha pocs dies per acabar l'any. Des d'aquest informatiu analitzem l'estat actual de l'habitatge, els lloguers i les propostes que s'estan treballant a Vilafranca per fer-hi front. Durant l'octubre, el govern espanyol va donar llum verda a la petició de la Generalitat de regular el preu del lloguer als municipis declarats com àrees tensionades, o sigui, zones en el preu del lloguer és més alt que el 30% de la renda mitjana d'aquest. A l'Alt Penedès són 10 els municipis considerats àrees tenses. Això significa que els contractes nous de lloguer no poden superar, un cop aplicat l'IPC, el preu del darrer contracte vigent. Així mateix, si el propietari és un gran tenidor, el preu no podrà superar l'índex de referència del preu de lloguer. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova un nou acord de condicions de treball del personal. L'anterior acord es va aprovar l'any 2007 i des d'aleshores s'han anat produint canvis importants en la prestació de serveis als municipis per part del personal del Consell Comarcal i en la incorporació de nous perfils professionals. Aquests canvis s'havien anat regulant mitjançant acords de la Comissió Paritària, però segons una nota de premsa de l'ENS, calia incorporar-los i regular-los en un nou acord de condicions de treball dels empleats i les empleades. L'acord contempla la flexibilització d'horaris i dies de vacances i la regulació del teletreball per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Amb aquestes mesures, segons l'ENS, es reconeix també la bona feina i el compromís personal del prop de 200 treballadors i treballadores del Consell. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha millorat l'accessibilitat al nucli comercial amb la reurbanització del carrer Joan Cerdà. L'obra principal ha finalitzat aquest mes de desembre i la reurbanització es completarà amb la incorporació d'una barana al principi del carrer Sant Antoni com a actuació complementària. Les obres del carrer Joan Cerdà han contemplat la millora de la xarxa elèctrica, l'adequació de l'enllumenat, la renovació de la xarxa d'aigua i la pavimentació de tot el carrer en una plataforma única. La reurbanització del carrer Joan Cerdà, una de les principals artèries de la vila, dona continuïtat a la política de modernització i millora de l'espai urbà impulsada pel consistori en els últims anys i forma part d'un programa per impulsar la transformació del nucli comercial del municipi. I acabarem explicant-vos que torna a l'Arxiu Municipal d'Olesa la documentació que ha restaurat el servei de la Diputació de Barcelona. Retorna així a l'Arxiu Municipal d'Olesa de Bonesvalls la documentació que ha restaurat el Servei de Conservació Preventiva i Restauració dels fons documentals del programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona. Es tracta de tres capses amb documentació datada entre 1884 i 1958, amb sèries tan diverses com padrons de diversos impostos o racionament. La intervenció ha consistit en la presa de mostres de cultiu, neteja mecànica, animacions parcials, consolidació d'estrips i reintegració de les pèrdues de suport, retirada d'elements metàl·lics, aplanament de les cantonades dels fulls que estaven doblegats, entre d'altres.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Aquest Nadal, el talent jove surt a la llum a la botiga de l'Invisible, del 13 de desembre al 5 de gener a la plaça Constitució. Projecte impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
La millor època de l'any, la meva preferida, la que cauen regals i mengem cosa fina, i quan caem el tió m'ho celebrem un torró. El Nadal ja és aquí per gaudir-lo en família. Diem bon Nadal.
El Fins que arribin els Reis, si ens vau escoltar la setmana passada, ja vau veure que també estan descobrint Nadals de diferents cultures, de diferents religions, de diferents països, i avui seguirem així descobrint nous Nadals, o Nadals que són tradicionals per molta gent, i per això m'acompanya la Lae Calal. Bon dia, Lae.
Bon dia, Aina, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, moltes ganes de començar.
Perfecte, i avui tenim també que ens acompanya el Martín Villanueva.
Hola,
argentí.
¿Qué tal? Buenos días.
Càrrec argentí.
Sí, así es. Es una buena carta de presentación, imagino, o espero al menos.
Explica'ns una mica qui ets i quan fa que estàs aquí, perquè ja fa uns quants anys.
Y la verdad es que ya llevo más de media vida aquí, son 20 años los que llevo aquí en Cataluña, así que, bueno, podemos decir que más de media vida, ¿no? Ya hechas aquí. Y me llamo Martín, soy de Buenos Aires, capital, ese es mi origen argentino, y bueno, llevo aquí desde el año 2004.
Molt bé. Hola, doncs quan vulguis.
Martín, benvingut.
Moltes gràcies.
Primer de tot dir-te que adoro Argentina, és el meu país preferit.
Bueno, a mí también me gusta, la verdad, pero... A mí también me gustan, pero creo que me convence más aquí para vivir. ¿Quién sabe cómo para viajar, conocer un poco otra cultura, otro tipo de paisaje y de formas de hacer? Puede ser interesante. Tal vez la experiencia de vivir puede ser un poco extrema, pero si te gustan los deportes extremos, te aconsejo que vayas.
Yo creo que nos agradan más los argentinos que Argentina como tal, ¿eh?
Totalmente. Vale, pues començaríem. A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica com celebreu el Nadal argentino.
Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que primero se tendrían como que comentar de cara a las diferencias que podemos encontrar en la celebración tanto en Argentina como en Cataluña es que, claro, nosotros lo primero que pensamos en el Nadal de aquí de Cataluña es en el frío, es en comidas contundentes como para combatir el invierno, pensamos en un tío, una figura que allá en Argentina no existe, entre otras cuestiones que, a diferencia de Argentina, es en verano. Entonces eso podría ser como un poco lo primordial que marca una diferencia en cuanto a nuestra Navidad, ¿no? Entonces, claro, por otro lado también pienso que nuestra Navidad no es algo propiamente autóctono, entonces, claro, tenemos que destacar también como que es una Navidad un poco importada de países europeos. Entonces, bueno, yo diría que es un poco una mezcla de culturas europeas que un poco se han tropicalizado, ¿no?, en un país como es la Argentina, que es sudamericano y que en pleno diciembre pueden llegar a haber temperaturas de hasta 30 grados, ¿no?
Claro, perquè en la època del Nadal entenc que és estiu, llavors la gent...
Claro, claro. En Argentina Papá Noel pues no llega en trineo, ni viene muy abrigado, sino que más bien viene surcando una ola de surf, ¿no? Tal vez, algo por el estilo.
Ay, seria molt diferent celebrar un Nadal a l'estiu, eh?
Sí, tinc una amiga que aquest any el celebra a Austràlia. I ja li vaig dir que m'enviaràs fotos en biquini, tornaràs morena mentre aquí no estem morint de fred.
Totalmente, es así. La gente va vestida de forma muy ligera y en chanclas, así que claro, es una Navidad que es muy diferente en ese aspecto, ¿no? Y espacios muy abiertos también.
Martín, explica'ns alguna tradició del teu país que t'agradaria que les persones d'aquí a Catalunya poguéssim adaptar.
A ver, ¿quién sabe? Tradición como propia... En épocas navideñas o de fin de año en Argentina, no sé si encuentro muchas en contraste con aquí, que incluso te diría que tal vez aquí hay algo que me puede gustar más, como pueden ser los mercados navideños que se empiezan a establecer cuando ya empiezan a llegar estas fechas señaladas, mientras que en Argentina no existe nada por el estilo, ¿no? Supongo que será porque todo el mundo está en las piscinas o está en la playa, entonces, claro, no, nadie piensa en establecer un mercado navideño como podemos ver en las películas, pero... no lo sé, quién sabe, algo que es muy bonito es el hecho de que cuando ya llega la medianoche, en Nochebuena y todo el mundo ya ha brindado y se han abierto los regalos, quién sabe, como que hay un sentimiento mucho de querer salir a la calle y como compartir con todos los vecinos ese momento especial, ¿no? Y es como que un poco el cielo, a pesar de ser de noche, se ilumina de fuegos artificiales, que es como un poco el momento que todo el mundo está esperando realmente, ¿no?
Això ens ho van dir també de Canadà, i tu també d'Alemanya, oi?
Sí, no, d'Amsterdam, et vaig comentar. Sí, que després a fi d'any, quan comença ja 1 de gener, és com tot molt, molt, molt diferent perquè tots els veïns surten, es comencen a tirar petards, és molt estrany.
Claro, claro, de hecho, ahora que haces ese comentario de que como que los vecinos salen, también es algo muy propio el organizar con los vecinos, el hacer una cena al aire libre. Y hay a veces que incluso se cortan calles para que cada uno de sus casas traiga sus mesas y sus sillas y entre todos preparan una gran mesa, ¿no? Y se juntan, ¿no? O sea, tanto mi familia como la familia que pueda haber enfrente, que puede ser que la conozcas de hace 20 años o puede ser que se hayan mudado hace relativamente poco.
Qué chulo.
¿Cómo piensas que es diferencia el Nadal de Argentina amb els altres països?
Pues no sé si hay alguna diferencia como muy evidente, no sé si te referís tal vez a temas de comida, a temas de cómo es la llegada de los regalos o qué tipo de juegos, tradiciones se pueden hacer durante la cena. Pienso que realmente es una comida como cualquier otra, sí que es verdad que se juntan toda la familia en espacios que tal vez no son los típicos que podemos encontrar aquí en Cataluña, que pueden ser casas o pisos o restaurantes, sino que más bien pueden ser jardines, patios, la misma calle o terrazas, ¿no? Creo que esa puede ser un poco una diferencia como bastante propia, ¿no? De nuestra forma de celebrar la Navidad, ¿no? No se hace en espacios cerrados ni se hace en espacios pequeños, ¿no? Al contrario, se hacen en espacios en donde se cuenta con incluso una parrilla, una barbacoa, como se dice aquí, como para poder hacer un asado, que es algo que genera un humo que si se hiciera en un espacio pequeño, incluso no ventilado, sería un caos.
Llavors, les tradicions, perquè, per exemple, els Reis i el Tio no el teniu a Argentina.
Claro, claro.
Papà Noel, com
sí,
ho fem?
Sí.
Arriba, no arriba?
Sí, es curioso porque ahí es como que... claro, no encontramos nada propio de Europa que nos hiciera tanta gracia. Entonces ya como que nos fuimos para Estados Unidos y dijimos, vamos a coger a Papá Noel, ¿no? Entonces sí, nuestra figura es la de Papá Noel, y te diría incluso que tiene muchísima más importancia que al rey. O sea, también celebramos los Reyes Magos, como decimos allá, pero sí que es cierto que el día más esperado es el de Papá Noel. Y sin duda, toda la festividad tiene la imagen de él, ¿no? La imagen corporativa, ¿no? Es sin duda la de Papá Noel.
Vale. ¿Y el rey porten regals también? Però...
Sí, los reyes también traen regalos. Sí.
Comentes que vas arribar aquí al 2004, llavors penso que has tingut una infància argentina. Explica'ns algun record que hagis tingut durant la teva infància, durant les festes de Nadal.
Pues la verdad, una de las cosas que más me gusta de recordar o traer ahora en esta oportunidad es el hecho de que tal vez en ese momento no era consciente, pero todas las Navidades mi padre se disfrazaba de Papá Noel y la verdad que era algo genial. O sea, no había nada más bonito que ser pequeños, saber que en un momento siempre desaparecía mi padre, nunca entenderlo muy bien por el hecho de querer compartir el momento de la llegada de Papá Noel. Pero el hecho de vivir en una casa con una terraza y unas escaleras que hacían el acceso a esta y ver como que todo el mundo saliera en un momento rápido a recibir a Papá Noel bajando las escaleras, incluso ver que se iba como a otras casas y subir yo a mi propia terraza a ver cómo se iba pues a la casa del vecino, que evidentemente iba solo a esa casa porque era la de su mejor amigo, ¿no? Y hacer exactamente pues la misma acción con sus hijos. Y bueno, y estar ahí en la terraza también viendo los fuegos artificiales que no sé, era algo bastante impresionante, era algo que siempre me gustaba y me impactaba desde bien chico. Y no sé, incluso también a veces mis padres se encargaban de llenar la piscina, así que también a veces nos tirábamos al agua y era una forma pues que un poco se puede echar de menos o podía ser divertida respecto a lo que hago aquí.
Martín, l'altre dia estàvem comentant i li estava comentant a l'Aina pues, que em donava la sensació de que el Nadal ja no celebrava per religió sinó per cultura. Al teu país és comú assistir a misses o algun event religiós?
Sí que hi ha com una espècie d'evento, una missa en qüestió, que no sé si algo del gallo diria que és, no estoy seguro porque de hecho mi familia no sería, podemos decir que somos cristianos. Pero no somos practicantes hasta el punto como de ir a asistir a una misa, ¿no? Como en estas fechas, pero sí que es verdad que el mismo día de Nochebuena hay una misa previa a la que muchos argentinos entiendo que iban y seguirán yendo, pero no es mi caso ni tengo conocimiento de personas que lo hayan hecho. Pero seguramente haya un fundamento religioso también en la festividad argentina, ¿no? De la Navidad.
Explica'ns una mica, quins plats típics prepareu per Nadal?
Bueno, la comida, como un poco intentaba hacer antes una introducción, ¿no? Como que la Navidad argentina está un poco, no digo apropiada, pero sí como adaptada de Europa a nuestro país, pues creo que en la comida encontramos este ejemplo como de forma más clara, ¿no? Y, por ejemplo, sí que hay algunos elementos que son propios de Europa y que son propios del invierno, ¿no? De la Navidad de invierno, como pueden ser garrapiñadas, turrones, el pan dulce, que igualmente en nuestro país lo llamamos el panetone, por la influencia italiana, ¿no? Pero luego, sin embargo, los platos principales que se comen al principio de toda la comida son, por ejemplo, el vitel toné, que también es una especie de plato adaptado de Italia a la Argentina, que son carnes frías, con diferentes salsas que se elaboran, ¿no? Luego también las sobremesas podemos encontrar desde ensaladas de frutas a fruta fresca como puede ser sandía o incluso piña, ¿no? Entonces creo que ahí encontramos las principales diferencias, ¿no? Los platos suelen ser más bien fríos, ensaladas rusas también, y luego algo que no puede faltar y que te diría que casi toda la Argentina hace es un asado, una barbacoa.
¿Quan fa que no celebres el Nadal argentino?
Y desde el 2004, la verdad.
¿No trobes a faltar?
Bueno, no sé si lo trobo a faltar porque digamos que me hice mucho acá también ya hace 20 años y me gusta también la estructura de cómo está hecho aquí. Y no, tal vez lo que puedo extrañar un poco es ese sentimiento como de cercanía que puedes encontrar como con gente que sabes que tiene como tu cultura, ¿no? Y tu forma de ser y hacer, pero que sin embargo tal vez no tengo un vínculo emocional ni familiar tan fuerte como lo puedo tener aquí con personas que conozco desde hace 20 años y no compartimos nada. Entonces, la verdad es que no mucho, pero sí que puede ser divertido y puede ser una experiencia que obviamente te puede hacer recordar, ¿no?
Explica'ns una mica quins dolços o postres són especials per a aquestes dates.
Bueno, como tal vez te pude haber dicho antes, podemos encontrar el turrón, la garrapiñada, ensalada de frutas y principalmente también el panetone, que no deja de ser el pan dulce que aquí también se consume, ¿no?
Quines tradicions típiques pots destacar?
Tradiciones típicas. Pues yo creo que más allá que los fuegos artificiales y la llegada de los regalos, en el caso de que tengas una performance por parte de algún miembro de tu familia que se vista de Papá Noel, no encuentro muchas más posibilidades como para comentarte alguna tradición que vaya más allá, ¿no? De hecho, quién sabe la de tal vez llevar al colegio después de las fiestas, pasadas las fiestas, los regalos que has recibido. Pero si no me equivoco, creo que eso aquí también lo he podido experimentar alguna vez en el colegio.
Quin tipus de decoracions són típiques per la vostra celebració nadalenca? Perquè, per exemple, aquí, quan arriba el Nadal, es nota moltíssim, amb les llums, l'arbre de Nadal...
Y la verdad es que eso es un detalle que de aquí me encanta, ¿no? El hecho de que, claro, al ser invierno, al contar con que los días se acaben antes, claro, hay toda una forma de iluminación y decoración que es preciosa, ¿no? En cambio, en Argentina, claro, los días al durar mucho más y al ser verano... La verdad es que no contamos con este tipo de decoración en las calles. Eso sí que es un detalle que pienso que un poco podría ser interesante que se aplicara de aquí a allí, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, contamos con lo tradicional que puede ser las guirnaldas y el árbol de Navidad, ¿no? Como mínimo.
I tema de valors, com interpreteu els valors, per exemple, de la pau, l'amor, la solidaritat dins del marc d'aquesta festa nadalenca?
Bueno, yo creo que esos puntos que comentás sí que son interesantes y la verdad creo que, bueno, que más allá de la festividad propiamente dicha, creo que en la cultura argentina y más bien en toda Sudamérica en general, creo que está muy, de forma innata, está muy establecido en nosotros ese espíritu de unión, ese espíritu de cercanía, de compartir el momento y de tal vez incluso con pequeñas cosas, como puede ser un mate, ¿no? Que es algo también típico de la Argentina, en realidad de toda Sudamérica, pero que a veces se visiona solo con Argentina y es algo que se suele hacer al finalizar toda la comida. Es un elemento como muchos otros que nos permiten estar sentados alrededor de una mesa sin necesidad de mucha cosa más y poder estar como contentos, hablando, alegres, felices. Sin duda creo que el espíritu navideño es algo con lo que cuenta el argentino durante todo el año, ¿no? Solo que tal vez es simplemente en esa fecha en la que se acuerda que lo tiene.
Quins són els dies més importants de la celebració? Com, per exemple, se celebra més el 24 o el 25?
Y la verdad es que yo pienso que se celebra más el 24, porque el 25 realmente no hay mucha cosa. El 25 no deja de ser como el día en el que se come todo lo que sobró de la noche anterior y se recicla básicamente y la gente como que ha quedado empachada sin duda de todo lo que ha comido durante el día anterior. Así que creo que es un día muchísimo más relajado respecto al 24, ¿no? Sin contar que tampoco cuentas con la misma cantidad de miembros de la familia que ha venido la noche anterior.
Martín, i quan vas arribar aquí, eres petit encara, què és potser el que et va cridar més l'atenció de les tradicions d'aquí?
Mira, sin duda lo que más me llamó la atención fue lo de encontrarme un tronco con dos palitos y una carita como feliz. Creo que eso fue lo más extraño que había visto en mucho tiempo. Además que no entendía tampoco como... Claro, ves como que es agradable, ¿no? Y como que la gente le tiene que pegar con un palo como para poder recibir algo a cambio. No me parecía como para tratarlo así. Luego uno va creciendo y va entendiendo, ¿no? Un poco cómo es el funcionamiento y la verdad es que... Es algo que me es gracioso y me es curioso, ¿no? Y también el cagané, creo que eso también es algo que bastante gracia me hace.
Nos agrada mucho cagar aquí, me sembla.
Pero no sé, creo, soy bastante fan del cagané, la verdad. Me parece como algo muy natural, ¿no? Y como que está bien normalizarlo.
Vosaltres vau venir tota la família. Com vau adaptar una mica el Nadal amb les coses que teníeu d'Argentina i el que us vau trobar aquí? Quin mix heu acabat fent? O ara celebreu només el Nadal de la manera que es fa aquí a Catalunya? Com ho feu?
Bueno, yo creo que la verdad nos encontramos en un punto en el que ya no sabemos realmente qué es lo que hacemos, porque intentamos hacer una adaptación ya de todo lo que venimos haciendo durante muchos años. Y yo qué sé, podemos encontrar desde jamón ibérico, que es algo que en Argentina no se consume para nada. Podemos encontrar pan con tomate, que eso es algo bien catalán y tampoco en Argentina se consume para nada. De hecho, seguramente te manden a un centro psiquiátrico si comentas que le metes tomate a un pan. O sea, no está visto como algo normal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ya llega un momento en el que hacemos una combinación de cosas que mantenemos de la Argentina y que nos gustan, que pueden funcionar como entrantes, como platos ligeros y frescos, como pueden ser una ensaladilla rusa, y luego ya otros detalles o otros platos que son propios de aquí, ¿no? Y que ya después de tantos años nos han enamorado y ya forman parte de nuestra dieta.
Any nou, a mi m'agradaria que m'expliquessis una mica com el celebreu, perquè, per exemple, nosaltres aquí, normalment, i des del que fem nosaltres, jo, per almenys a casa meva, és sopem tota la família, ens mengem les uves?
El raïm.
El raïm, i pues, marxem de festa tots els amics. I llavors és un dia que celebrem entre la meva família i els meus amics, i m'agradaria que m'expliquessis una mica com ho fas tu.
Pues la verdad que si te referís a cómo lo hago aquí, no sé, principalmente hacemos las uvas también, el raïm, como bien dijeron. En Argentina esto no existe tampoco, lo de hacer las uvas. Y bueno, la verdad es que al principio ha sido bastante caótico porque siempre ha habido alguien que se ha atragantado, que incluso se ha asustado. Todos tenemos como una ansia por intentar llegar para que se nos hagan realidad todos nuestros deseos. Y me llama la atención cómo puede ser que mis padres, después de 40 años vividos en la Argentina, como que no piensan en cómo hasta entonces no habían hecho nada para conseguir que sus deseos funcionen, ¿no? Y sin embargo, a partir del 2004 que empiezan a preocuparse por ellos a través de este elemento tradicional que son las uvas, ¿no? Pero la verdad es que no suelo mucho salir de fiesta cuando son estas fechas, porque la verdad creo que tengo todo el año para hacerlo y más bien en estas fechas señaladas me gusta como poder estar con mi familia y estar con ellos, ¿no? Entonces, no suelo salir. Sí que es verdad que en la Argentina ya a determinadas edades, te diría que tal vez a partir de unos 18 años, ya empieza a ser como normal que los hijos vayan a casa de otros amigos a reunirse para celebrar tanto Navidad como Nochevieja.
I per acabar, Martín, ens pots explicar a l'Aina i a mi algun record o alguna experiència personal que hagis tingut durant la celebració de Nadal?
Sí, mira, lo primero que me acaba de venir, porque realmente no contaba con esta pregunta, es el hecho de que me acuerdo que hubo un verano en Argentina en el que no se pudo como llenar las piscinas por un tema de agua del momento y llegado el siguiente verano ya se podía con normalidad poder llenarlas, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros esa Navidad queríamos que la piscina se encontrara llena como para luego poder meternos y también los hijos de los amigos de mis padres que venían a celebrar con nosotros la Navidad y mis primos también lo querían, ¿no? Pues me acuerdo que lo esperábamos con mucha ilusión y claro, entre tanta organización de personas que tal vez en aquellos años podríamos ser perfectamente 30 personas en mi casa, mi madre se dejó la manguera de la piscina abierta durante toda la noche, toda la cena, y no fue no sé hasta qué momento que alguien se levantó y se dio cuenta como que el agua había inundado pues parte de mi casa, parte de la casa de mi abuela, porque eran dos casas que estaban compartidas bajo un mismo techo, ¿no? Que se había tirado un tabique. Y la verdad es que, bueno, a mí me encantó porque nunca había visto la piscina tan llena, así que fue espectacular, pero para mi madre no fue para nada agradable. Bueno, de hecho creo que para ningún adulto de ese día.
Martín, no sé si ens hem deixat de comentar alguna cosa que vulguis afegir per anar acabant. Hem parlat de menjar, de tradicions.
No, la verdad es que no. Me hace mucha ilusión. Solo quiero agradecer este espacio y esta oportunidad de haber podido participar en la ràdio de Vilafranca del Penedès.
El Martín és un vilafranquí més. Ara t'explicaré coses a l'ESO. Gràcies, Martín, per haver vingut avui a portar-nos al Nadal argentí i a l'AE per acompanyar-nos un dia més. T'esperem demà.
Fins demà. Un plaer, Martín.
Moltes gràcies. Un plaer.
I ens mirem i ens diem bon Nadal.